L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dilluns, en dia 9 de juliol, destacarem... Els treballadors de Naturantaix surten al carrer per denunciar que el tancament de l'empresa és una estafa. El projecte Castor rep l'acta provisional del Ministeri d'Indústria, però la seva posada en marxa encara no té data. La plataforma en defensa de l'Ebre reivindica l'insuficient cabal del tram final de l'Ebre, exposant pancartes de peu sobre la sud de Xerta. Rasquera repta l'Estat a regular el conreu de cànnabis i nega que l'Ajuntament envaeixi les seves competències. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Una cinquantena de treballadors de la plantilla de l'empresa fabricant de mobles Naturantaix es van manifestar aquest passat divendres pels carrers de la Sénia en contra de l'anunci de tancament de l'empresa després de la presentació del concurs de creditors. Els treballadors denuncien que Naturantaix preveu seguir amb la mateixa producció a partir de setembre, però amb un altre nom i en un altre lloc. Ivan Escolar, representant de Comissions Obreres al comitè d'empresa.
Com molt bé dius, tots els companys portem vora 5 anys de lluita, 5 anys de negociacions per mantenir els llocs de treball, per mantenir, perquè són un dia l'empresa, pel futur de viabilitat de, tant de l'empresa com dels llocs de treball. S'han fet sacrificis i el que no n'hi ha dret és que, arribat a aquest punt, se'ns tiri al carrer en una patada al cul enviant-nos al Fogassa. Diners hi ha, els han hagut, i el que no n'hi ha dret és que se'ns enduguin una part de la producció a una altra empresa, i a partir de setembre ells tenen intenció de continuar treballant en un altre nom, però la mateixa producció. L'empresa té futur, té viabilitat, ens hauríem de seure segons quines situacions, si per tothom, si en aquestes instal·lacions, però ho torno a dir, el que no hi ha dret és que la intenció de l'empresa és endur-se la marca i el producte a un altre lloc per a produir més, de manera més econòmica. Aquí n'hi ha 86 famílies que ens quedem al carrer i estem en una zona, en un sector on realment ho tenim molt difícil de trobar llocs de treball.
Per altra banda, el conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, va assegurar que promourà una reunió entre IKEA i el clúster de la Sénia i els altres punts de Catalunya perquè els fabricants del moble puguin negociar el proveïment i fabricació de productes per a la multinacional sueca. Francesc Xavier Mena.
IKEA Trading farà una reunió amb la clúster de la fusta de moble, no només de la Sénia, per cert, però bueno, òbviament la Sénia té una presència aquí molt important, per mirar de revertir aquesta situació que tenim. Mirin, jo he parlat amb el president d'IKEA i ell em diu, escolti, nosaltres a Itàlia comprem més que no pas venem. Matèria primera, producte elaborat, no només mobles, perquè saben que ells fan també guarniments de la llar i plantes, en fi, tot això, no? Comprem més del que venem a Itàlia. Perquè tenim uns proveïdors, ho dius, que compleixen les nostres estrictes requeriments dels proveïdors. Catalunya, bueno, no, perdó, diré l'estat espanyol, perquè em va dir la referència a l'estat espanyol, però Catalunya deu ser això, mig punt amunt, mig punt avall. Diu, comprem només el 2% del que venem. Diu, escolti, i no és perquè nosaltres establim aquest percentatge només, del 2% del que venem. Diu, és senzillament que no tenim, o no hem sapigut, o no tenir aquesta situació. Jo vaig dir, molt bé, doncs vostès vindran, jo els posaré en contacte amb els proveïdors, particularment del moble, i vostès ho parlaran, perquè en definitiva això ha de ser un tracte personal, perquè, torno a dir, jo entenc molt bé que una multinacional em digui és que, escolti, no compro aquesta empresa, perquè aquesta empresa no compleix els requisits, sigui de l'automòbil, del moble, el que sigui, i li haig de dir al proveïdor local, senyor... has d'espavilar si vols tenir comandes. Per tant, revertirem aquesta situació. Per tant, el fet de que IKEA hi sigui a Catalunya, pel sector del moble, ha de ser, pels fabricants del moble, ha de ser un repte. Ha de ser un repte per proveir. No només aquí a casa nostra, per vendre aquí. No, per vendre al món. I dic, del moble, ho diria, de qualsevol sector. Hem de tenir un teixit empresarial que sigui capaç de competir al món, des de Catalunya, al món, proveint empreses que estiguin aquí o allà on siguin. I aquesta és la solució. Sigui que obrin un establiment a Tarragona ara o dintre de quan sigui.
Una cinquantena de treballadors dels gairebé 90 afectats pel concurs de creditors presentats per l'empresa fabricant de mobles Naturantais es van manifestar per primera vegada pels carrers de la Sénia. Els treballadors van criticar el tancament de la planta, que consideren viable i amb futur, i denunciaven que estan davant d'una estafa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'àrea d'indústria de la subdelegació del govern espanyol a Castelló va signar aquest passat dijous l'acte provisional de posada en marxa del magatzem de gas submarí Castor, situat davant de la costa del Delta de l'Ebre. Segons va explicar en un comunicat l'empresa Escal UGS, que ha construït i gestionarà el projecte, el document certifica que la infraestructura està enllestida i preparada per entrar en funcionament. De moment, però, encara no hi ha data concreta sobre la seva posada en marxa després que a principis de juny el Ministeri d'Indústria no permetés que la empresa participés en la subhasta de gas matalàs que s'ha d'injectar prèviament per iniciar l'activitat i no disposar dels avals requerits. El període de construcció del Castor s'ha allargat durant 2 anys i mig i ha acabat multiplicant el cost inicial previst fins als 1.300 milions d'euros reals. El magatzem, connectat amb el gasoducte terrestre Paterna Tivissa, a l'alçada de Vinaròs, permetrà albergar uns 1.300 milions de metres cúbics de gas en l'emplaçament d'un antic jaciment petrolífer enfront de la costa del Delta de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La plataforma en defensa de l'Ebre va voler escenificar que l'aigua que arriba al tram final del riu és insuficient, desplegant de peu sobre el riu 2 grans pancartes. Ho van fer a la sud de Xerta, on l'aigua que hi arriba des de fa anys és mínima. La plataforma en defensa de l'Ebre demana que aquesta imatge arribi a Europa per defensar que el pla de conca que ha redactat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre agreujaria encara més la situació hídrica del riu. Joan Antoni Panisello.
Sí, bueno, el motiu de l'acte d'avui ha sigut per a demostrar, per a fer esta foto simbòlica, per a demostrar que el riu més caudalós d'Espanya, que és el que molt bé quan estudiem a classe, no, a col·legi, pues realment ja veu el que és un riu en el qual les persones poden passar per damunt d'aquí de la Sella de la Sud i pràcticament se pot passar el riu a peu. Vull dir, és un riu en el qual no baixa aigua, d'aigua sí que n'hi ha, però passa que l'aigua està retinguda riu amunt i aquí, pues bueno, tenim el que tenim. Això serà encara menys l'aigua que baixarà en cas de que se pugui aplicar el que és el caudal ecològic que està dictaminat dins del pla de conca. És una fotodenúncia per a veure que realment avui per avui baixa poca aigua pel riu. També és un acte que està inscrit de lo que és el Big Jam, que és un acte que està organitzat també en altres rius de Catalunya per a defensar la qualitat de l'aigua. Vull dir, el riu Ebre necessita més aigua de la que hi ha aquí, per temes mediambientals. Tots veieu la qualitat que està l'aigua en temes d'algues, també pel tema del manteniment del delta i sobretot ha de baixar més aigua perquè la necessitem pel nostre desenvolupament, per qüestions socioeconòmiques. Per tant, és una foto que ha de passar a la història, una foto per a demostrar que tal dia d'avui la gent pot passar perfectament damunt del riu.
El portaveu de la plataforma, Joan Antoni Panisello, també va criticar que el president de la Diputació de Lleida defensés la possibilitat de trasbassar aigua del Segre a l'àrea metropolitana de Barcelona. La plataforma recorda que el Segre és el principal afluent de l'Ebre i que no permetran el seu trasbassament. Joan Antoni Panisello.
Molta de l'aigua que hi ha aquí és Segre, i el Segre és el principal afluent de l'Ebre, del tram final, i és el principal diluïdor de l'aigua del riu contaminat que et ve de Saragossa i dels regadius de l'Aragó. Per tant, el Segre tampoc se pot tocar. Aquí notaríem molt si hi hagués una atracció d'aigua del Segre. I a més també el que volem contestar és que este senyor està dient que a les Terres de l'Ebre i al Ponent estem acaparant un 81% dels recursos hídrics, només un 10% de la població. I això, pues, a veure, és una incoherència d'això i una imprudència, perquè també li podríem dir a aquest senyor que a les Terres de l'Ebre també estem acaparant més del 80% dels parcs eòlics de Catalunya, el 100% dels nuclears de Catalunya, i això també s'hauria de compartir i també s'hauria de repartir.
La plataforma en defensa de l'Ebre continua amb la recollida de signatures contra el pla, que acabarà el 15 de setembre i que després enviarà a Europa a qui es demana la tutela de tot el procés d'adjudicació del cabal ambiental per al riu Ebre. Aquesta petició es fa per l'absoluta desconfiança dels antitransvasistes amb el govern de Madrid.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Rasquera es llançarà de ple en la batalla judicial per defensar la legalitat de la plantació de cànnabis després que el jutjat contenciós administratiu de Tarragona hagi suspès cautelarment la creació de l'empresa municipal que emparava el projecte i conveni amb l'entitat d'autoconsum barcelonesa Canàbica d'Autoconsum. A més d'anunciar un recurs contra la suspensió, l'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, i l'assessor legal del projecte, Martí Cànaves, han exigit a l'Estat que reguli definitivament el marc legal del conreu de cànnabis. Martí Cànaves.
Perquè diuen que no saben a cap a on anirà això. Vaig veure unes declaracions fa dos dies del Ministeri, del Ministre de Justícia, que diu això, como no sabemos dónde vamos, vamos a pararlo porque esto puede ser peor. Pues perdoni, aquí s'han intentat proposar tota una sèrie de mesures que reclama la societat, que reclamen les administracions, que és un intentar ordenar una situació que ja s'adona arreu de l'Estat i ara tenim la situació pues, que ens han aturat un contracte que ens assegurava uns ingressos que ens permetien sortir d'aquesta difícil situació econòmica amb uns ingressos d'1.300.000 euros que hauríem d'haver començat a cobrar ja a partir d'aquest mes i que aquestes associacions segueixen cultivant arreu de Catalunya i arreu de l'Estat i ara l'Estat el que ha fet és perdre pues, una quantitat que aquesta associació havia decidit aportar com a col·laboració al projecte de Rasquera. Per tant, vull dir, entenem totalment contraproduent i entenem que la llei s'ha d'interpretar d'acord amb la realitat social del moment actual.
L'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, assegurava que el primer perjudicat de l'aturada del projecte és l'Ajuntament perquè hauria d'estar cobrant mensualment 54.000 euros durant dos anys a partir d'aquest mes de juliol. Bernat Pellissa.
Bueno, de fet, la mesura cautelar a qui realment està perjudicant en aquests moments és a l'Ajuntament, perquè en aquests moments ja haurien tingut que cobrar 36.000 euros, dels quals només n'hem cobrat 30.000, i a partir d'este mes de juliol, durant dos anys, teníem que cobrar 54.000 euros cada mes. Vull dir, a partir d'aquí entenem que hi ha un lucro cessante i que a partir d'ara la jutgessa ho deixa molt clar al seu auto, que és una cosa que no és irreversible, perquè a més està quantificat econòmicament i si es desestima el recurs que ha presentat l'advocat de l'Estat, és evident que l'Estat tindrà que indemnitzar l'Ajuntament, perquè així ho demanarem, perquè hi ha un greuge molt potent en contra de l'Ajuntament i dels seus habitants.
D'altra banda, Pellissa va anunciar divendres que, finalment, el conseller d'Interior, Felip Puig, no podrà pronunciar el pregó de festes majors el pròxim dia 3 d'agost, tot i la invitació formal del consistori i la confirmació inicial que hauria rebut per part del conseller, aquest, finalment, hauria excusat la seva absència a través del seu cap de gabinet per motius d'agenda. L'alcalde, però, creu que darrere d'aquest canvi hi ha una persecució partidista que arrenca des que va manifestar la seva oposició al cementeri nuclear.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. Bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes, que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Els Diables d'Aldaia presenten per primera vegada a l'Aldea el dissabte 14 de juliol primera trobada de percussió. A partir de les 5 i mitja de la tarda, la població s'omplirà de so i de ritme. Dissabte 14 de juliol, primera trobada de percussió a l'Aldea.
A les 5 i mitja, concentració de les colles. A les 6 i mitja, cercavila pels carrers del poble, del carrer Major i el carrer del Mig. A les 7 i mitja, actuació plaça de l'Ajuntament. A les 9, sopar per a les colles participants. I a les 11, festa reviva al Pablo Trocet.
Les colles compliran de sons i ritme els carrers de l'Aldea. Trocassons de Sant Jaume d'Enveja. Grup de batucada Poc Soroll de Xerta. Grup de tambors Pauls Timballeria. Tamborinada de Tivenys. Codolada drums de Prat de Comte. Ratolins de Remolins. Percussón de Remolins. I els tabalers de la colla de Diables d'Aldaia.
Patrocina i organitza Diables d'Aldaia, Ajuntament de l'Aldea i Regidoria de Cultura.
Primera trobada de percussió, dissabte 14 de juliol.
Amb el suport d'Antena Aldaia, Pablo Trocet, Emute i Canal TE.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Generalitat de Catalunya va recaptar 28,74 milions d'euros menys en impostos a Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el 2011. Les arques públiques van ingressar 108,93 milions d'euros procedents dels tributs propis i cedits per l'Estat a la demarcació. Si es compara la xifra amb la del 2010, la diferència és del 20,88%. De tots els impostos, és significativa la davallada del de successions, arran de la modificació feta per la Generalitat que va eliminar-lo per als familiars més directes. En concret, l'any passat es van recaptar 18,84 milions d'euros per aquest tribut, un 40,32% menys que l'any anterior. D'altra banda, l'obertura de grans superfícies, com el Corte Inglés o Decathlon, es deixa notar als tributs que graven aquests establiments.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que, coincidint amb l'habitual increment de la població que en els mesos estivals es produeix als nuclis de la costa, els Mossos d'Esquadra han incrementat el reforç de la vigilància i patrullatge al terme municipal d'Alcanar des de principis d'este mes de juliol. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, bona tarda. Des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquest anunci fet per la Policia Autonòmica Catalana, els Mossos d'Esquadra, de reforçar durant els mesos d'estiu, des de ja, principis d'este mes de juliol, el patrullatge i la vigilància al litoral del nostre terme municipal en virtut de les gestions efectuades pel nostre ajuntament fa unes setmanes amb motiu de la visita del conseller d'Interior Felip Puig al nostre ajuntament. Ho explicava l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat.
Sí, bueno, vull dir també que des dels Mossos d'Esquadra m'han informat que ara, des de ja de juliol, s'ha augmentat el patrullatge dels Mossos d'Esquadra. Això va en la línia de que vam tindre la visita del conseller d'Interior, el senyor Felip Puig, el qual li vam demanar de si pogués fer a l'estiu pues, una dotació d'un escamot addicional, i el que ens han comunicat és que al final pues, faran una parella que anirà en una motoreta, una petita moto, que farà tant, bueno, haurà el torn de matí com també el torn de tarda, i que el que tindrà cura és de tota la zona de les cases, del Canal Platja i de la Ràpida, i que reforçaran pues, bueno, tota aquesta zona, en la qual això pues, tindria una vigència, ja dic, des de l'1 de juliol i tindrà pues, tot el que és la zona, la temporada estival.
Una vigilància i un patrullatge per part dels Mossos d'Esquadra, que evidentment sempre és benvinguda en indrets on específicament es presenten problemàtiques derivades de l'augment de població en els mesos estivals, com poden ser les cases d'altres. Alcanar o Alcanar Platja, al nostre terme municipal.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui de la nova edició del programa divulgatiu Viu el Parc. Lluïsa Bertomeu.
Des de fa alguns anys, el Parc Natural del Delta de l'Ebre disposa d'un programa divulgatiu i educatiu dirigit a difondre els valors naturals i culturals del Delta. Aquest estiu, i dintre del marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible, promoguda per la Federació Europarc, tornen a oferir un programa divulgatiu gratuït per a la temporada d'estiu, amb l'objectiu que totes les empreses que treballen en el sector turístic puguin oferir als seus clients la possibilitat de participar i de gaudir de diferents activitats gratuïtes de descoberta del Delta. Sobre aquesta nova edició del programa Viu el Parc, en parla el tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Ramon Vidal.
Surt a partir del que és la Carta Europea de Turisme Sostenible. De fet, ja feia temps que se'n parlava i arrel de coneixement d'alguna experiència semblant a algun altre parc, com ara la Garrotxa, ens va semblar interessant de poder engegar durant l'estiu per tal de poder ofertar també conjuntament en el que són els diferents establiments, hotelers, siguin hotels, cases de turisme rural, apartaments, càmpings, etc., poder donar un valor afegit als clients que s'allotgen en aquests establiments adherits a la carta. D'aquesta manera aconseguim dos finalitats, no? Donar un valor al que siguin els allotjaments turístics i per l'altra promoure des del propi parc, difondre els valors patrimonials, tant siguin naturals com culturals, del Delta, que seria una de les fites principals del propi parc. Bé, aquesta, com havíem dit, és la tercera edició. Seguim l'estructura dels anys anteriors, mirem de que es puguen conèixer diferents espais del Delta. Ho tenim bastant adreçat del que seria el turisme familiar, encara que evidentment no s'exclou ni molt menys a cap usuari que estigui interessat, i llavors fem excursions des de anar a peu, en bicicleta, en vehicles propis, etc., com diem, a diferents espais geogràfics del Delta. En aquesta tercera edició el que hem fet ha sigut incorporar la visita als ullals, que fins ara no es contemplava.
El nombre de participants l'any passat va ser de més de 700, majoritàriament públic familiar català. El programa divulgatiu Viu el Parc es realitza els dimarts, dijous i dissabtes dels mesos de juliol, agost i setembre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa que el reciclatge de roba arriba a les urbanitzacions de la Cala. L'empresa cooperativa Roba Amiga ja ha col·locat els contenidors a Tres Cales, Calafat i Marina Sant Jordi per reciclar roba. Olga Tomàs.
Cooperativa Roba Amiga Formació i Treball serà l'encarregada de recollir roba usada a les urbanitzacions de l'Ametlla de Mar. En concret, des del passat divendres 6 de juny ja estan operatius els 5 contenidors, 3 a Tres Cales, un a Calafat i un altre a Marina Sant Jordi. Aquesta iniciativa s'ha pogut dur a terme gràcies a un conveni amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar que ha permès la cessió de terrenys i ha vist amb bons ulls aquest projecte. Cooperativa Roba Amiga és una empresa que treballa per la Diputació de Tarragona i que es dedica a l'acció social a través del reciclatge o venda de la roba usada. I és que aquesta activitat dona llocs de treball a persones amb risc d'exclusió social i, a més, reinverteix en projectes d'ajuda i atenció a les persones. Cooperativa Roba Amiga compta amb una dilatada experiència, ja que realitza el reciclatge de roba a diversos municipis de la província. Xavier Soler és el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
A Tres Cales, a cada part de la urbanització, tant baix, al mig com dalt, hi ha un contenidor a cada banda, a la urbanització de Calafat, a la zona comercial, i a Marina Sant Jordi, al costat d'una illa ja de contenidors. La intenció és recollir el màxim de roba usada d'aquella que ja no fem servir, que canviem per temporada, de manera que l'empresa Roba Amiga la recull, la recicla, la renta, la fica a la venda com a roba usada a les botigues que tan de moda s'han ficat ara, i la que no, pues, entra dins el cicle de reciclatge.
En aquesta primera fase, els operaris de la cooperativa comprovaran el volum de roba que es recull per tal d'establir les rutines de recollida. Si la iniciativa té èxit, es durà a terme a les urbanitzacions de Roques Daurades i Sant Jordi en una segona etapa. Recordem que la recollida de roba ja fa temps que realitza el nucli urbà de l'Ametlla de Mar a través d'Humana Fundació Poble per Poble, ONGD, que treballa per la protecció del medi ambient i el desenvolupament.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Diables d'Aldaia presenten per primera vegada a l'Aldea el dissabte 14 de juliol primera trobada de percussió. A partir de les 5 i mitja de la tarda, la població s'omplirà de so i de ritme. Dissabte 14 de juliol, primera trobada de percussió a l'Aldea.
A les 5 i mitja, concentració de les colles. A les 6 i mitja, cercavila pels carrers del poble, del carrer Major i el carrer del Mig. A les 7 i mitja, actuació plaça de l'Ajuntament. A les 9, sopar per a les colles participants. I a les 11, festa reviva al Pablo Trocet.
Les colles compliran de sons i ritme els carrers de l'Aldea. Trocassons de Sant Jaume d'Enveja. Grup de batucada Poc Soroll de Xerta. Grup de tambors Pauls Timballeria. Tamborinada de Tivenys. Codolada drums de Prat de Comte. Ratolins de Remolins. Percussón de Remolins. I els tabalers de la colla de Diables d'Aldaia.
Patrocina i organitza Diables d'Aldaia, Ajuntament de l'Aldea i Regidoria de Cultura.
Primera trobada de percussió, dissabte 14 de juliol.
Amb el suport d'Antena Aldaia, Pablo Trocet, Emute i Canal TE.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. Bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura naix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Serveis informatius de Mute.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa que el reciclatge de roba arriba a les urbanitzacions de la Cala. L'empresa cooperativa Roba Amiga ja ha col·locat els contenidors a Tres Cales, Calafat i Marina Sant Jordi per reciclar roba. Olga Tomàs.
Cooperativa Roba Amiga Formació i Treball serà l'encarregada de recollir roba usada a les urbanitzacions de l'Ametlla de Mar. En concret, des del passat divendres 6 de juny ja estan operatius els 5 contenidors, 3 a Tres Cales, un a Calafat i un altre a Marina Sant Jordi. Aquesta iniciativa s'ha pogut dur a terme gràcies a un conveni amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar que ha permès la cessió de terrenys i ha vist amb bons ulls aquest projecte. Cooperativa Roba Amiga és una empresa que treballa per la Diputació de Tarragona i que es dedica a l'acció social a través del reciclatge o venda de la roba usada. I és que aquesta activitat dona llocs de treball a persones amb risc d'exclusió social i, a més, reinverteix en projectes d'ajuda i atenció a les persones. Cooperativa Roba Amiga compta amb una dilatada experiència, ja que realitza el reciclatge de roba a diversos municipis de la província. Xavier Soler és el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
A Tres Cales, a cada part de la urbanització, tant baix, al mig com dalt, hi ha un contenidor a cada banda, a la urbanització de Calafat, a la zona comercial, i a Marina Sant Jordi, al costat d'una illa ja de contenidors. La intenció és recollir el màxim de roba usada d'aquella que ja no fem servir, que canviem per temporada, de manera que l'empresa Roba Amiga la recull, la recicla, la renta, la fica a la venda com a roba usada a les botigues que tan de moda s'han ficat ara, i la que no, pues, entra dins el cicle de reciclatge.
En aquesta primera fase, els operaris de la cooperativa comprovaran el volum de roba que recull per tal d'establir les rutines de recollida. Si la iniciativa té èxit, es durà a terme a les urbanitzacions de Roques Daurades i Sant Jordi en una segona etapa. Recordem que la recollida de roba ja fa temps que realitza el nucli urbà de l'Ametlla de Mar a través d'Humana Fundació Poble per Poble, ONGD, que treballa per la protecció del medi ambient i el desenvolupament.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.